Rafa Nadal supera ja la primera ronda del Roland Garros. Amb aquest apunt, arribam a les 8 i 4 minuts. Més notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bon vespre i benvingudes a totes i tots a Això era i no era, un programa prescindible per a gent imprescindible, sempre endavant, sempre amb bon ànim i amb l'objectiu de fer-vos somriure una estoneta. Són les 8 i 5 i començam. I, abans de tot, vull fer una menció especial a una persona que du els controls d'aquesta nau del misteri. Ell és se'l coneix per diversos noms, el seu cognom és Forteza, però pot ser li diuen Luis o Lewis in English. Ell és Luis Forteza. Molt bé, correcte. I avui hem de xerrar d'una cultura que ja apareix molt antiga, quasi desapareguda, quasi oblidada. No xerrem de Grècia ni d'Egipte, xerrem de la cultura hippie, una cultura que va promoure el rock psicodèlic, la revolució sexual, drogues com el cannabis o l'LSD, que servien per explorar estats alternatius de la consciència. I ara ve el moment especial del programa. Joana Castell.
Oi, oi, oi.
Tu qualque vegada has estat hippie?
Hi ha gent que pensa que som bastant hippie, eh? Això sí.
Ah,
però,
sí?
Sí.
Per què?
Pels cabells despentinats que sempre duc, Ventura. Però m'he disfressat de hippie. És una disfressa molt pràctica,
I
molt fàcil.
I l'actitud enfront de les coses és definitòria, podríem dir, d'una personalitat hippie? Una actitud, podríem dir, flow, que flueix?
Com a mínim és un ideal meu, Ventura, sí.
O sigui que potser no està tan errada aquesta pregunta que he fet.
No.
Hi ha certs paral·lelismes. Què tenim pel programa d'avui, Joana?
Idò, avui, com has dit, xerrarem de la cultura hippie i per fer-ho xerrarem amb dos representants.
Doble xerrarem.
Doble Molt xerrarem. Bé. Amb dos representants d'aquesta cultura i manera de veure la vida.
Noms?
Idò, per una banda, en Juanito, del Mercat de les Dàlies d'Eivissa.
Juanito.
I na Agar Talmor, que és una hippie rodamons.
Friso per escoltar-los a tots dos. Però ara he de saludar a una altra persona que no té cap pinta de hippie, tot i que va a la seva boia i que m'ha dit que el presenti amb aquestes paraules. Xavi Canyelles. Hola, Xavi.
Hola.
Estàs bé? Correcte. I ara he de demanar per al nostre becari, cèlebre becari, Napolini. Com està, Polini?
Hola, com esteu? Molt bé, aquí.
A Polini, jo li volia demanar a vostè, ja és estudiant, però ja és gran, ja és major, té 52 anys.
Bé, tampoc
però,
tan gran.
Sí. Bueno, vostè ha estat jove, no?
Sí.
I quan era jove, què feia?
Jove.
Era hippie, estudiava, què feia quan era jove?
No, bé, vaig tenir una època hippie, sí? El que passa que jo m'he aturat d'estudiar.
Ah.
Sí, jo he demanat pròrrogues i pròrrogues, me vaig salvar de l'emili, llavors es vaig fer màsters i més màsters i cursos.
O sigui, vostè du tota sa vida estudiant.
Sí, és que no te'n dones compte i a poc passes temps, passen els anys i tu segueixes estudiant.
I ara està ficat en el sector audiovisual. Què li agradaria? A on li agradaria arribar? Què voldria aspirar dins el món audiovisual?
Home, jo m'agradaria, més que presentar un programa, per exemple, m'agradaria tenir una pròpia productora.
No, més això,
sí, una productora pròpia.
Vostè ha de volar un poc més alt, no?, en tota aquesta carrerassa.
Dirigir una ràdio.
Per exemple?
A una televisió, saps?
Molt bé, i quin és el seu ideal de televisió i de ràdio?
Jo m'agradaria dirigir ràdio o televisió.
Quina?
D'una comunitat, no sé. Ràdio o televisió gallega.
Gallega, molt bé. Bueno,
sí, perquè Balears se queda curt, o sigui, jo m'agradaria...
Balears se queda curt.
Claro. Ningú, o sigui, Espanya no se coneix.
La de Galícia sí se coneix molt, té raó.
Si vol arribar a complir aquestes fites que diu, ha de escollir les seves paraules.
Estudiar molt, eh?
No, estudiant ja no li fa falta estudiar.
Bé, jo seguiré estudiant, estic fent un màster.
Anem a l'actualitat. Arriba el moment de la darrera hora de l'actualitat. Molt bé, i continuem xerrant sobre el tema del Covid. Som una mica passats, ja ho sabem, però és l'actualitat. I ens interessa, com sempre, arribat en aquest moment, escoltar, sebre l'opinió del ministre de Sanitat, Salvador Illa.
I sí, perquè el ministre Illa ha afirmat: hay que tomar el control de la pandemia en esta comunidad de Madrid. No tenemos el control de la pandemia y hay que tomarlo. Sanidad va a actuar con claridad y lealtad institucional.
I la senyora Ayuso, que no cedeix, que rebutja el confinament de Madrid pels danys a l'economia, i així estem, en una guerra entre Madrid i el Ministeri de Sanitat.
Millor que ens ho expliqui el ministre Illa, no trobes, Rodi? Buenas tardes, señor Salvador Illa.
Sí, buenas tardes a todos.
¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que es un problema grave este que estamos derivando estos días. Resulta que la señora Ayuso no cede, como ustedes han dicho, continuamente está diciendo de que no se puede, digamos, confinar la capital de Madrid, la capital de España. Y claro, por supuesto, hay que tomar medidas en el asunto.
¿Pero realmente está tan mal el tema del COVID en Madrid?
Sí, está mal, porque resulta que es una capital, una ciudad muy grande, como ustedes saben, y además se tiene que, al menos que sea por fragmentos, que sea por trozos, el tema está así de mal. Además, hay personas de cada vez están haciendo más estornudos, están más positivos, etcétera. Y mire, yo como filósofo que soy, tengo que filosofar desde este punto de vista.
¿Es filósofo?
Sí,
usted,
por supuesto, soy filósofo.
O sea, vamos, que con Ayuso...
No lo sabía usted.
No, me sorprende cada programa.
Sí, además, yo fui alcalde del pueblo La Roca, que es el segundo apellido mío, Roca.
Eso lo digo cada programa, perdoni.
Es clar que sí, eh? Però això no toca ara mateix.
Ja.
Perdoni, que m'he sent en català.
Tenim aquesta conversa en tots els programes.
Sí. És que m'he sent en català, que llevo dintre, saps?
I quin és el seu filòsof, podríem dir, predilecte?
Sí, bueno, yo creo que Pitágoras fue un gran filósofo.
Pitágoras
sí, no era matemàtic?
Bueno, más o menos.
No, bueno,
eran filósofos en aquelles èpoques. Pitágoras, un gran filósofo, y después también Kant. Y por supuesto, también soy un gran seguidor de filósofos, como pueden ser, por ejemplo, ese gran filósofo que fue... no me sale el nombre. Ricky Martin, no sé cómo se llama. Sí, también.
Me diuen pel pinganillo. ¿Pep Guardiola?
Sí, no, Pep Guardiola no, porque es que yo de fútbol no quiero hablar. Ya sé por dónde van ustedes. Ahora me saldrán con el tema del español y esas cosas.
Sí, si hagués entrenat el español, Pantura, sí.
No se hable del fútbol.
Bueno, ¿qué pasa en Ayuso? ¿Que sí. no hay feeling o qué?
Bueno, ¿por
qué
no, sí, no hay feeling? Porque es una pija, perdón, pero esa mujer que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, así como fue antes doña Esperanza Aguirre, pues resulta que no cede porque dice que no se quedan esas cosas de los negocios, de la economía, de los comercios. Y digo, mire usted, se puede estar confinado y consumir.
Doncs, ministra, ¿tindrà la oportunidad de sí. xerrar amb ella, no, Joana?
Què dices?
Sí, perquè tenim una sorpresa inesperada i és que
vamos,
la senyora...
Què és això? Vayan cerrones, mi estén haciendo.
Bueno, aquesta podria ser-ho, perquè la senyora Isabel Díaz Ayuso mos han dit que la tenim en directe, que ha volgut participar al programa i mos ha cridat. L'estava escoltant a vostè.
Exactamente, y es que Madrid es España dentro de Madrid, y Madrid tenemos España dentro de Madrid, que es España y mucho Madrid. No solamente por eso, sino que también hay que tener en cuenta que tenemos la Puerta del Sol, que siempre está en sombra, y miles de chinos que ponen el dedito en el punto cero de España, de Madrid, de España. Uh-huh. Por esa misma razón, debemos de tener...
Pero vamos a ver, ¿usted de qué va?
Esas cosas no tocan ahora, como usted dice, porque es que además, en esta comunidad...
Pero vamos a ver, señor, ayusos, mucho ayuso y ayuso. Eso, ahora mismo, debemos de tener en cuenta que no se tiene que tener...
Pero vamos a ver, nosotros tenemos osos y madroños, madroños y osos, aunque no tenemos osas, y no solamente por eso, pues ¿cómo osas tú, Illa, a poder llevar a cabo ese tipo de cosas?
Que
¿a quién podría
importante,
ser? Por lo que nosotros podemos...
¿Pero siempre está usted a su bola o qué?
Eso es para poder llevar a cabo todo esto y mucho más. ¡Mirao! ¡Basta!
¿Pero qué está pasando?
No lo sé.
¿Pero qué es eso?
No sé qué está pasando. Crec en Madrid que... no passa.
Que... En Madrid? Què és això?
M'ha paregut escoltar la presidenta.
I sí. Ja basta. Aquí, a les Illes Balears, en aquesta comunitat autònoma de les Illes Balears, vostès saben perfectament que Madrid no ha de prendre exemple. A més, en Madrid... Farda de coses, farda de moltes de coses. Però el que no té són ensaïmades, ni flor, ni talaiós, ni sobrassada, ni llangonissa, ni botifarró. Tan sols té gas, no té gas, no té ni talaiots, no té gas.
Presidenta, vostè...
Enhorabona pel programa, enhorabona.
Gràcies, presidenta.
I ve de la ràdio, de la ràdio pública d'aquesta comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè jo també som farmacèutica, perquè jo també tinc molt de títols com el vostre becari. I miri, aquesta ràdio comunitat autònoma de les Illes Balears ha de seguir endavant. No té res a envejar a la ràdio televisió pública de Madrid. La senyora Ayuso no sap de què va. Gràcies a tots.
A vostè.
Senyora...
Aquí ja us hi ha paraules. Me voy.
Jo també.
Váyase.
Li volia fer una pregunta, presidenta. Armengol. Vostè sempre ha tingut unes relacions magnífiques, podríem dir, amb el president del govern, fins i tot abans de que fos president del govern.
Amb el president,
sí.
Exacte.
Com valora aquesta, aquest enfrontament entre el president de la, del govern espanyol i de la comunitat autònoma de Madrid?
Hem de tenir en compte que sempre la comunitat autònoma de les Illes Balears ha tingut problemes molt greus, més o manco greus, amb la comunitat de Madrid. A més, Madrid no mos està escoltant, vostès ho saben, fins i tot les persones del PP estan sempre demanant coses a la comunitat de Madrid i no mos estan donant, perquè les Illes Balears és una cosa que pareix que no existeix. Per tant, perdoni, però jo sempre m'he duit bastant malament a la comunitat autònoma de Madrid.
Però vostè ha aconseguit una fita que mai, que jo recordi en el futur del els darrers 20 anys s'havia aconseguit, que és que el govern de la comunitat és el mateix que el govern de Madrid,
sí,
i hi ha un acord.
Això, sí.
Això es
exacte.
Nota?
Exacte, perquè jo som del PSOE i a més en Pedro Sánchez també és del PSOE,
sí,
que és molt guapo en Pedro.
Sí, és molt curro, no?
De tenir un home guapo com a president del govern.
Pues sí.
De tota manera, hem de tenir en compte que aquesta persona, encara que moltes vegades ha vingut a Calvià i ha jugat a futbol en altres, no pensa en el que és la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Ah, vostè troba que ha de millorar
no acaba
aquesta...
De pensar, de millorar molt,
sí,
encara que siguin del mateix partit. No acaba d'estar interioritzada a dins la comunitat autònoma de Madrid.
El podria convidar a unes matances, per exemple, ara que...
No tan sols unes matances, també de tenir en compte que hi ha molt animalista que s'hauria de respetar i que s'hauria de tenir en compte. Però, a part d'això, s'hauria de fer també una institucionalització de la ràdio televisió pública, per exemple, la ràdio de Madrid, ara que estem parlant d'aquest món audiovisual. No la bona pel programa, per cert.
Moltes gràcies. Vostè té molta experiència...
Vostè també.
Té molta experiència com a política, ha estat en altres governs, no com a presidenta, però sí com a vicepresidenta, si no m'ha...
Com a vicepresidenta,
si no m'ha fallat la memòria. Quin consell, quina recomanació li donaria a la senyora Ayuso que... perquè es mogui amb una mica més de prudència durant aquests
bé,
dies.
Bé, miri, jo ara ja no li estic parlant només des de política, sinó també com a farmacèutica que som. Des del punt de vista farmacèutic hem de tenir en compte, evidentment, i això de Vox no ho saben i no mos escolten, que la ciència és ciència. I miri vostè, la ciència és ciència. No se pot dir jo per mi, bé, així com diuen els madrilenys, no lo quiero hacer. No, per favor. La ciència, s'ha de fer el que es diu. Si s'ha de confinar, per molta comunitat autònoma de Madrid que sigui, s'ha de confinar. No se pot fer això, que se poden prendre mesures d'una manera o d'una altra, és vera, però el que no se pot fer de cap de les maneres és dir que no perquè sí.
Molt bé.
I... No sé si ha quedat entès.
Sí, no, ha quedat...
Enhorabona pel programa.
Moltes gràcies.
Vostè ho fa molt bé.
Moltes gràcies, presidenta. Senyor Illa, qualque cosa a afegir?
La veritat és que quedeu sin palabras. Jo crec que tiene razón el señor Armengol. La ciencia es ciencia, yo solamente estoy diciendo lo que dice nuestro consejo de expertos, inexistente, pero aparte de esto, hay que tener en cuenta que se tiene que matizar, que por supuesto no se tiene que delimitar todo Madrid, sino que a lo mejor es por zonas.
Molt bé, i volia deixar la darrera intervenció en aquesta tertúlia improvisada dels alquimistes a la presidenta de Madrid. Té la darrera paraula, senyora Ayuso, ¿qué quiere decir?
Si ustedes me hablan, por ejemplo, en el idioma español, que es el madrileño, ¿verdad? Podría entenderme, pero no me he enterado absolutamente de nada de la presidenta suya, esta de las Islas Canarias, que habla raro, y que además no solo eso, sino que debemos tener en cuenta que Madrid es Madrid.
Sí, és el ombligo del
mundo. Ha quedat claríssim. Bueno, moltíssimes gràcies.
Hasta luego, Lucas.
Anem uns anuncis i tornem tot d'una.
Això era i no era. Rodi Falongi. IB3 Ràdio.
Els dissabtes matí, a IB3 Ràdio, hi trobareu 3 hores plenes d'informació i d'històries que volem compartir amb vosaltres. Ens interessa tot allò que us passa, tot allò que us sorprèn, que us emociona, tot allò que, en definitiva, ens salva la vida.
Are you ready for this?
A IB3 Ràdio, la gran vida. Els dissabtes matí a les 9, amb Cristina Bugalló.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. El Mallorca va guanyar.
Com diria en Xisto Díaz, va marcar un gol, més que l'altre.
És el que hi ha.
Venimos de la mierda, luego volvemos a la mierda y ahora saldremos de la mierda por nuestro...
Podria parlar un poc millor.
Ya que no vais a hablar de Rafael, que está a punto de empezar el Roland Garros, con su edad, con sus lesiones, con sus tirones de calzoncillos de dentro del culo, con todo esto empezará Roland Garros.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Continuem amb l'Això era i no era, són les 8:21 i ara arriba, òbviament, la secció d'Anna Joana Castell.
Sí.
Joana, què tens per nosaltres?
Avui vos vull posar una endevinalla. O sigui, vos parlaré d'una fotografia i vosaltres heu d'endevinar a quin lloc se va fer aquesta fotografia.
Jo me sé molt aquest lloc. Sobre, sí? Miri, jo ho sé. Sobre el taló. I se veu una pedra molt, molt, molt petita. Com se diu la pel·lícula? Rocky.
Ja, bueno, gràcies a Pelini, però jo proposo endevinar un joc, no una pel·lícula. A veure, foto en blanc i negre, se veuen dos joves barbuts, cabells llars, despentinats, jeans estrets de cintura, però que se van eixamplant en arribar cap als peus, i que van acompanyats de dues al·lotes rosses que van sense sostenidors.
Ja ho sé, sobre el taló, hi ha una índia amb ses mametes molt, molt, molt separades.
Bueno, aquest és el de la pel·lícula Poco Juntas, no?
Bueno.
Sí. I després hi ha una altra que és... Quan estan
no,
molt...
no segueixi.
Quan estan molt juntes, que es diu Aladdin.
Rodi, per favor. Bueno. Puc continuar?
Sí, no.
A la foto...
És molt interessant el que estàs explicant.
Sí, moltíssim. Ja veig que vos aneu per ses branques.
Sí.
Bueno, a la foto que vos he dit abans, sabeu que aquests joves se creuen en tres senyores que veien d'esquenes i van vestides de negre, en roba tradicional, faldes amples i llargues, en rebocillo, aquí vos he donat una bona pista, que se'ls miren amb cara d'al·lucinades. Hi ha un gran contrast entre els dos grups. On se va fer aquesta foto?
Home, això és molt fàcil, Joana, a més tenint en compte el programa d'avui, estem xerrant d'Eivissa a l'època hippie.
Tens raó, sí, era molt fàcil. Però, encara que algú no se'n pugui venir, el moviment hippie no va néixer a Eivissa.
No, va néixer a Formentera.
No, va néixer als Estats Units.
Tots els problemes venen d'allà.
Home, Pelini, tampoc és un problema, no? Va ser una resposta a la guerra de Vietnam i als abusos del sistema consumista que se va imposar després de la Segona Guerra Mundial. El moviment hippie va néixer com a moviment contracultural de resposta a tot això als anys 60. Perquè hippie, no sé si ho sabeu, ve de hipster, que vol dir a l'avantguàrdia. Clar, ara ja no, perquè a la seva època sí que ho estava, però ara els hipsters...
Sí, ara els hipsters és una altra cosa. Els hipsters ara són una altra cosa, sí.
I què volien aquests hippies?
Home, un món millor, un món de pau, de germanor...
Exacte. És coneguda aquella foto d'una dona que fica una flor dins un fusell d'un soldat.
I que tenien aquell lema que era fes l'amor i no la guerra.
Ah, per això anaven mig despullats, no? Sense roba. Que ara ho entenc, era per tenir el fusell a punt.
Ja,
ja m'entén, don Rodrigo.
Van mig nus.
Sense ofendre.
No, sí.
Sí, una mica sí que ofèn.
Van mig nus perquè volen viure més connectats amb la natura.
Ah, deu ser per això que fumen herba.
Ja.
Home, perquè li s'agraden aquests viatges, podríem dir, no?
Al·lucinògens, no?
De la ment, sí. Psiconautes de l'inconscient, que diuen, no?
Amb LSD, entre altres coses, no? Sí, les empleaven per transcendir els límits del cos físic, però reduir el hipisme a les drogues no seria just. Del hipisme han sortit també valors que avui en dia us faran molta falta, no vos penseu, per exemple... viure més en comunitat. En aquest temps de Covid no seria estrany que tornessin a estar de moda les comunes un pic hagi passat tot.
També va donar lloc, i això jo crec que és una gran aportació del moviment, a músics de... bé, a llegendes, no? John Lennon, sí. Joan Baez, Bob Dylan, o aquell cèlebre festival de Woodstock, sí. Que va ser memorable.
En tinc un altre, ara pensava. S'obre el taló i surt en Camilo VI, en Àngela Carrasco i en Teddy Bautista.
Hombre, Jesucrist superstar. Varen fer una versió espanyola de l'òpera rock que gairebé no va passar la censura a Espanya, perquè se va estrenar pocs dies abans de la mort d'en Franco.
Heu vist la pel·lícula?
Sí, m'encanta, tota plena de hippies.
Idò, què li pareix en el seu honor a Pollini? I a tu, Joana, si t'apareix bé, acomiadar-nos amb la seva banda sonora.
I quin remei.
Continuem amb la Xerena Noera, són les 8:26 i ara xerrarem amb un home que representa un mite dins l'illa d'Eivissa. Ell nom Juanito i és el fill del fundador del mercat de les Dàlies a Eivissa, que mercat que amb l'arribada dels hippies es va convertir en centre de reunió on anaven a escoltar música, conversar després de vendre pels diferents mercats i platges que hi havia per tota la illa. I així va néixer aquest mercat ambulant, el mercat ambulant hippie més conegut al món, diríem. Avui coneixerem la seva història de mà de Juanito. Juanito, benvingut.
Què tal, com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes de xerrar amb tu. Explica'ns una mica com comença aquesta relació entre el mercat de les Dàlies i el moviment hippie. Posa'ns una mica en context.
Bueno, mira, tot va començar l'any 54, quan el meu pare, que era un pagès d'escamp, va tenir idea, tenia dins els caps idea de fundar, de crear un puesto on es anessin a divertir, sobretot, la gent del camp, els pagesos, i la gent, diguem, del poble, no?, al voltant de Sant Carles, no? Aquest puesto va tenir molt d'èxit, no? El dia que es va obrir va ser una gran festa. Es varen facturar 4.400 pessetes i les copes de garrafa anaven a una passeta i les de marca 2. No? A partir d'aquell dia, la història i la música en viu ja va quedar gravada en su gent de les Dàlies. No? En sus pocs anys pues, hi va haver un petit boom de turisme, no? Estan palllant ja dels anys 60-60, que tirant cap als 70. No? I bueno, les Dàlies va passar per diferents èpoques. Vàrem tenir una època que treballàvem en turisme de massa, un poquet que es deia en aquella època, amb autobusos que venien a fer una festa a la nit, a on hi havia... Però, bueno, una festa completa, amb flamenco, amb música, amb un menú que hi havia xampany, sangria, a gogó, i bevien tot el que volien. I, bueno, i això va ser un poquet dels començaments turístics, no? I... Llavors, cap a...
Perdona, Juanito, però quan varen arribar, que tu devies ser un nin en aquella època, que varen començar a arribar els melanuts, aquells peluts que arribaven en costums tan diferents, i per tu devia ser un xoc, no? Com ho recordes, això?
Bueno, mira, jo vaig néixer amb el 61, no? I record, pues, bueno, tot aquest, els peluts que dèiem, no? Perquè tenien els cabells molt llargs, la majoria, pues, bueno, ells buscaven tranquil·litat, buscaven cases pageses on la gent del camp preferia viure a pisos amb aigua corrent, amb llum, amb uns lujos un poquet més que no viure a des camp. Entonces, van començar a agafar aquestes cases que molta gent no volia, i moltes estaven tancades, no? I allí van començar a viure una família, dos, tres, i a formar inclús petites comunes, no? Això van ser els primers, diguem, les primeres senyes d'aquesta gent, que molts fugien de la guerra de Vietnam, o fugien de les grans ciutats, no? Mm-hmm. I sobretot al nord de l'illa, aquí a Sant Carles, Sant Joan, és allà on jo record que més presència hi va haver, no? I a partir d'aquí varen néixer els mercadillos, no? A l'any 85 nosaltres varen tenir la idea de formar aquest mercadillo quan ja hi havia molts de hippies que buscaven una feina on podien fer en les seves mans i viure realment del que ells sabien fer, volien fer i ja, disfrutàvem fent.
Ja instal·lats a Silla, no? Devien gent que ja s'havia quedat allà, que cercaven una manera de viure. I és vera que els dimecres ells feien unes jam sessions?
Sí, bueno, tot va començar els dimecres, era el dia que es celebrava el mercadillo de Puntarabies, Canà, que és anterior a Naltos, té uns 10 anys més d'història que Naltos, no? Que és de ses dàlies. I després d'anar a vendre el mercadillo, que es suposava, doncs era un dia que feien sous, doncs es reunien a ses dàlies, jo me'n recordo, perquè jo era un petit camarer en aquella època, servia allí amb els meus pares, i me'n recordo que arribava una taula de 5, llavors arribaven 2, i eren 7, llavors 11, 14, 15, 20, 25, i jo els hi duia a compte, i posaven un capell enmig de la taula i tots posaven el seu, andaven al capell i mai fallava, no? Això me'n record molt bé, perquè jo devia tenir, pues, potser tenia 15 o 16 anys i ja estava fent les meves feinetes dins de l'empresa familiar, no?
Sí, senyor Juanito, bones. Ja som el becari del programa, Napolini.
Sí.
Li vull fer una pregunta que sempre m'he cridat l'atenció. Ja que els hippies sempre anaven així amb poca roba, molt lliure, en aquella època era més fàcil lligar?
En aquella època estàvem en temps de senyor aquell que era en Franco.
Bueno, sí. Però Valdés era un antisistema.
I hi havia molts d'altercats, sobretot quan es van fundar les primeres platges nudistes, que va ser la Saigo Blanca aquí a Sant Carles, i hi va haver una relació un poquet dura, però vull dir, ells inclús era a la església de Sant Carles, el capellà del poble va posar a l'esporxo de l'església un cartell que ha set molt famós perquè va estar molts anys i ha set retratat moltes voltes, que posava prohibido comer, dormir i cantar bajo estos porches.
Però diuen que aquest capellà de Sant Carles no va formar part en el seu moment dels espectacles que se feien a les dàlies.
Bueno, no. Això és un poquet d'endarrere, són anècdotes que em contava el papà, però que jo o no havia nascut era molt petit. I bueno, aquí a les dàlies, als anys 60-70, pues es feien balls, festes, i la gent venia a ballar, a ballar de la manera que es ballava en aquella època, no? Uh-huh. Entonces, claro, en el mateix moment, el capellà del poble, amb tots els respectes, feia cine. Però la gent preferia venir a ballar que anar al cine. I un dia es va presentar el senyor Mossany, parlant amb el papà, i li va dir, a veure, Joan, aquí no, això no va bé, perquè la gent no ve al cine, no fer ball, i haurem de... Va com un poquet, van tenir allí unes paraules. Diu, no, mira, tu fes cine, jo faré ball, i així. Entonces, hi va haver una petita molèstia, i durant uns anys, en les salpasses que es feien per Setmana Santa, que es anaven per les cases a beneir-les, m'imagino que això devia ser per tot arreu,
Sí.
Es beneïen, venies cap allà, venies a casa, i llavors, bueno, doncs li daven uns bunyols o uns ous o una botella de vi, el que fos. I durant uns anys ens va castigar i no va venir a beneir ses dàlies. Ah, llavors tot va anar, tot va anar, després d'uns anys, sa mamà es va disgustar molt, però després d'uns anys va tornar i tot va seguir normal i corrent fins als dies d'avui.
Juanito, és cert que per les dàlies han passat... figures de la mida de Bob Marley i altres? Explica'ns una mica, si és així, qui va, com va anar la cosa?
Sí, bueno, Ses Dàlies ha estat sempre un centre de cultura, de música i de gent de tots els tipus, no? Tots els tipus es mesclaven aquí. Jo, de lo que puc recordar i de que puc parlar, perquè hi ha alguna llegenda urbana que no és veritat, ho tinc que dir clar, però bueno, que es mesclen i és mig veritat, mig mentida, no? Però de músics que han estat aquí, és a dir, que tenien sa casa aquí a prop, uns molt assiduos eren els de Queen. Tant Roger Taylor com Brian May tenien una casa uns 3 quilòmetres de ses Dàlies, i quan nosaltres fèiem els concerts, els grups aquests que duíem, sobretot de Madrid, en sa època dels Estudis Mediterrània, que estaven a Sant Llorenç, pues bueno, aquests grups venien a gravar i llavors, quan tenien el màster acabat, venien i tocaven a ses Dàlies i es desfogaven i feien una festa. Ells eren molt assiduos. Hi ha hagut molts de músics. Bob Marley va passar per ses Dàlies quan va venir a tocar a Eivissa, però només va ser uns dels molts músics, com pot ser Bob Geldof o com pot ser... bueno, Nina Hagen, com pot ser gent de Frankie Goes to Hollywood. Vull dir, hi ha hagut molta gent que venien com un mes, i estaven, jugaven un billar, una anècdota molt bona d'un conegut meu, que quan li vaig dir, tu saps per què estàs jugant el billar? Diu, no. Hòstia, està jugant amb en Ron Wood, de Rolling Stones.
Ostres.
I sí,
clar, passaven anònims, no?
Sí, s'integraven. Anònims, venien, jugaven, estaven... I, claro, sa música era el primordial. Matt Jagger també ha vengut moltes de voltes. Tenia sa seva filla Jade, que vivia aquí al costat de ses Dàlies, l'anava a vora, i venia d'incògnit total. Clar. I passava d'incògnit, i bueno, un munt de gent pel mercadillo, ha passat molta de gent, però bueno, han passat, han vist, han estat, i mai he vist una cosa així que sigui Shakira vengut que és jovenet aquest tan famós, s'ha manat
nord-americà,
sí, és jovenet en... bueno, ara
Justin Bieber,
ja vendràs, sí. No? Exactament, Justin Bieber, sí.
Rodi, bueno, estàs mal posat.
Bueno, no, m'ho ha xivat en Lluís. No tenia ni idea.
És que ha passat...
Jo anava a dir el Puma.
Tot el món que hagi vengut a Eivissa o hagi passat amb algú prop de Silla, pues, es mercadillo és sempre un puesto on han estat passejant i comprant.
Una diners. Cosa, senyor Juanito, bé, jo som el becari d'abans, eh? És que,
sí.
Jo, ara que ha parlat, vostè ha dit la paraula màster, jo tinc molt d'apunts dels màsters que estic estudiant i de les beques i tot això. Vostè creu que una paradeta de les Dàlies les podria vendre?
Màsters? Com?
Sí, apunts. Jo estudio, faig màsters.
No, jo em referia als màsters de música.
Clar, no hi havia caigut.
Apolini, s'ha confós, Apolini.
Sí. Quan surten en sa cinta gravada en els 12 temes.
Això és un màster.
Els màsters de música són els que valen, els altres no.
Bé, i ses joguines de màsters de l'univers?
No, i alerta, els màsters també se deuen vendre a jutjar pels polítics, no?
No,
i... Bueno, mira, jo vos dic... uns dels dos puestos darrers que m'ha admitit, perquè hi ha que fer quasi oposicions per tenir un puesto a ses Dàlies, els dos puestos darrers que han tingut set i que en són els que avui en dia tenen més èxit,
sí. Set,
una poeta que fa poesia del moment i un filòsofo.
Ostres,
con Nilla.
Amb això vos ho dic tot.
Carai.
Si el ministre Illa és filòsof.
Però que ven és filòsof.
Ja, ja, sí. Bueno, sa poeta fa poesia del moment, tu li dones una paraula,
sí?
o una idea o un tema, i ella en 10-15 minuts et fa un poema.
Ah, mira,
i el filòsof,
com el guanyador de l'Espasa,
té una sèrie de jocs que tu treus una bola i, bueno, i a partir d'allí es filosofa i et fa veure el món des d'un punt de vista molt interessant.
Quin mercat més original que teniu, eh? La veritat.
Sí. Són 35 anys d'història i la veritat han anat evolucionant, com estava dient al principi, en història des de l'any 85,
sí,
en 4 o 5 puestos que no sabíem ni que anàvem a fer,
fins al dia
d'avui, sí, que tenim pues, 200 i pico de puestos i tenim 15 o 20.000 visitants en un dia fort.
Mare meva, llavors, què hagués estat d'Eivissa si no haguessin vingut els hippies? Què trobes tu?
Bueno, pues no ho sé, la veritat. Jo crec que ells han set una part important, varen ser els que varen descobrir Silla, entre cometes, no? I varen veure que era un puesto per viure i disfrutar de sa vida i per viure. Realment vol dir sa palaura viure, no? Mm-hmm. I a partir d'allí pues, ja es va veure que era tant una illa molt, molt polida i que turísticament es podia explotar. I a partir d'aquí ja ho deix, no? Perquè jo crec que si ja està un poquet sobreexplotada i hauríem de pensar,
sí,
en pensar una miqueta com estàvem pensant aquells hippies en els anys 60 i 70.
Tornar una mica als seus valors.
Jo, Juanito, et volia demanar en aquesta línia, no? Una mica nostàlgica, que xerres d'una època molt daurada. Dels hippies hem passat als futbolistes famosos. Quina és la teva valoració? Ja mos has fet ara una primera, però vull que ho rematis per acabar aquesta entrevista.
Una valoració? Quina valoració?
D'aquest canvi de hippies a futbolistes famosos.
Bueno, jo penso que això va en tots els canvis, sobretot quan les coses van més ràpides del que tindrien que anar, no? Jo crec que han anat molt ràpid i bueno, Silla per jo té uns valors i uns encants que són, bueno, que són mundialment coneguts, no? A partir d'aquí ja és una qüestió de negocis i d'empreses molt potentes que venen aquí. Jo no hagués fet tant, jo hagués conformat amb molt menys, no? I vull dir que tots són benvinguts, hippies, futbolistes, Rolling Stones, els que siguin. Jo penso que tot el món és benvingut i se mescla i realment he vist que molta de gent d'aquesta famosa, quan es troben en sa gent normal, realment és quan més a gust estan i més ells poden ser i més poden disfrutar. El que passa que, bueno, sa fama, sa globalització i tot el que tenim du a això, no? Bueno, doncs haurem de jugar amb això també.
Bueno, Juanito, em queda amb aquest missatge que has dit de la mescla, la barreja és bona. Moltes gràcies per xerrar amb nosaltres i una ferrada molt forta.
Moltes gràcies a Valtos per la
telefonada. Adéu.
Gràcies. I ara anem uns anuncis i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar, doneu ales.
Seguiu-nos, agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Carles Marquès.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias. Diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Aquel dia, 92.7.
Continuem a la Xoera i Noera, són les 8 i 43, en directe, sempre en directe. I ara xerrarem amb una hippie de Socarrel. I com tots els hippies tenen com a pàtria, Joana, el món, no? En aquest cas sí, és el mateix cas. Tot i que ella és mare de tres fills, viu a Mallorca, òbviament estima les nostres illes, però ella és d'Israel i ha viscut a l'Índia i ha recorregut mig món fins que, no podia ser d'una altra manera, es va enamorar d'Eivissa i des de més o menys fa un any, com hem dit, s'ha instal·lat a Mallorca. Ella és Agar Talmor i per jo és un autèntic privilegi que estigui amb nosaltres. Hola, Agar.
Hola.
Què tal, Agar?
Com estàs?
Crec que vos coneixeu, Joana i Agar, és correcte.
Sí, nos conocemos.
Os conocéis, ¿no, Joana y Agar?
Sí, llevamos a los niños a la misma escuela, ¿no es verdad?
Sí, sí.
Que, por cierto, oigo algún niño por ahí atrás.
Sí, no, acabo de meterles en la otra habitación.
A todos juntos.
O sea, no sabíamos cómo ibas a acabar la frase. Agar, la primera pregunta, estamos hablando de hippies, de la cultura hippie, y la primera pregunta, un poco leyendo tu biografía, es ¿por qué tanto viaje? ¿Qué buscas? ¿Cuál es un poco la idea o la filosofía o el impulso que te lleva a viajar tanto? ¿O que te ha llevado a viajar tanto?
Eso, sí, porque últimos años es menos ya con tres niños.
Claro,
más difícil.
Es un costumbre en Israel, después del hacemos el servicio militar en Israel, y es un costumbre que la gente se van viajando. Y
¿las mujeres también lo hacéis, perdona, que nos ha llamado la atención?
Sí.
¡Ostras!
Yo, las mujeres 2 años y los hombres 3.
¡Madre mía!
Y así que después de ahí yo tenía una historia familiar y he tardado un poquito más y antes de los 25 me fui sola a India con un one way ticket, como uh-huh. una dirección.
Uh-huh. Sin billete de vuelta, sí, sí.
Sí, uh-huh. Dije, me voy. Y ahí me enamoré, me quedé 2 años.
¿Dónde estuviste allí? ¿Recorriste el país o te quedaste en...? ¿Fuiste a Goa, que es esta especie de meta hippie que hay en la India?
Sí, que hay también muchas fiestas de trans y todo este. Uh-huh. Pero recorrí, también subí al norte, hasta Manali, y tenía la suerte de vivir con la gente local y que no había turista en este momento y poner su ropa y todo este que era una bendición para mí.
Ya.
¿Y la India? Nosotros lo vemos desde muy lejos, sobre todo los que no hemos viajado, a veces incluso como un país demasiado grande, con demasiada gente, que incluso da un poco de miedo, un país que creo que es el segundo más habitado del mundo. ¿Cómo es? Explícanos, para los que nunca hemos estado, ¿qué hay en la India que atraiga tanto, por ejemplo,
a los hippies?
A los hippies, sí. Bueno, y no solamente a los hippies, pero en este caso a los hippies también.
Es que India es especial. Y cuando me he salido para renovar mi visa, he salido 3 veces. Uh-huh. 2 veces he salido diciendo, siempre volveré, me amo este India. Y una vez salí y dice, nunca jamás vuelvo aquí.
¡Ostras! ¿Y qué, por qué?
¿Por qué?
Porque viajar una mujer sola, rubia, en India no era fácil. Me molestaban, me tocaban, era duro. Porque para ellos las mujeres rubias son fáciles de conseguir, decimos así. Y por eso ellos prueban.
Es el estereotipo que tienen.
Eso. Mm. Pero es muy especial. Hay algo ahí, que la vida fluye, que aquí, en la vida aquí somos muy muy estrictos con nuestros tiempos, con lo que hacemos, uh-huh. dónde tenemos que llegar, siempre hay una meta. Yeah. Y ahí no, ahí ellos viven de día a día, de disfrutar de lo que hay. Son muy ligeros. Vi la primera vez, vi un niño andando encima de una pared, un niño de 2 años casi, me tenía un infarto de corazón.
Sí.
Pero ellos confían de verdad que los dioses se cuidan y quien tiene que morir se muere y quien tiene que vivir vive y que todo lo que hay que tener está bien. Como lo que tienes está bien y lo que no tienes también está bien. Es especial, es una manera de vivir muy diferente del de aquí. Y de, cuando digo aquí, es Europa, Israel es muy parecida en este...
De Occidente, ¿no? De la manera de hacer de Occidente, básicamente.
Claro. Y así que este atrae mucho, porque cuando estás ahí dices, wow, se puede vivir la vida en otra manera.
Que es un poco la filosofía hippie, ¿no? Digamos, estar bien con lo que uno tiene y de alguna manera controlar los deseos materiales, tenerlos con baja intensidad, ¿no?
Claro, y vivir con lo que tienes, que no siempre la idea es conseguir más y más y más, uh-huh. No, lo que tengo es genial y si puedo compartir con otro, comparto, porque ya sé, si confío en la karma de la vida y en el movimiento de la vida, que lo que doy también me va a llegar, así que es muy lindo,
sí.
Me ha pasado muchas veces de dar algo.
Sí.
Y agar una pregunta, de la India hay muchos viajes, pero de la India a Ibiza, cuéntanos ese cambio tan radical, cómo se produce en alguien que de alguna manera admira el dejarse llevar y el no tomar grandes decisiones, por lo que nos estás diciendo. Esto sí que es un gran cambio.
Mira, era muy divertido. Mi hermana vino los últimos meses de estar conmigo ahí, con su familia, su marido y su hijo.
A la India.
Sí, y ellos, el niño, tenía un juguete que cantaba constantemente, vamos a Ibiza.
Ah.
Ahora, era increíble. Sí, después de unos meses dijimos que interesante que el niño ha decidido llevar este juguete. Pero mi hermana y yo teníamos amigos viviendo en Ibiza y todos nos dijeron, ya, venís a visitar, venís a ver cómo es la vida aquí. Y mi hermana decidió ir y yo en este momento no estaba ni casada ni niños. Y dije, me voy con las dos maletas que tengo en mi vida, subo al avión y voy. Y Ibiza no es, no en este, ahí no era tan lejos de India.
Ya.
Porque Ibiza tiene esta parte hippie, diferente, conexión a la naturaleza. Hay mucha gente que viven con lo que tienen. Habían muchas fiestas así de lo que llamamos fiestas rave, que son fiestas en las montañas.
Sí, en contacto con la naturaleza, ¿no?
El contacto con la naturaleza, el estar ahí y estar fluyendo finalmente. Ahora, obviamente, desde el momento que te haces padres y niños y todo este sistema, las cosas van cambiando.
Claro, hay otras prioridades.
Una cosa, señora Agar, yo soy el becario del programa, ¿cómo está? Yo tengo una duda. El principal eslogan del movimiento hippie, que más me gusta y más famoso, es este de hacer el amor y no la guerra, ¿eh? Por cierto, usted cuando llegó a Ibiza, ¿cómo andaba de amor?
¿Se despertó Ibiza?
Mira, debo decirte que en India hay mucho de este ya.
¿De amor?
De amor y no guerra. Y lo viví ahí, quiero decir, más fuerte, porque al llegar a Ibiza es mucho amor, porque ahí conocí mi pareja.
Ajá.
Que hasta ahora es mi pareja y el padre de mis niños.
Que también es hippie.
Que también en su manera. Tenemos cosas diferentes, pero en su manera también. Él ha vivido en India durante 5 años en el ashram de Osho.
Ah, ostras, que, vaya.
No esto... juntos, lo hemos pasado por separado, pero ya. Sí.
Es una experiencia bastante fuerte, creo.
Y hablando de experiencias, es un tema un poco así, pero en lo que hay, se asocia siempre con los hippies. Eso de las drogas es cierto.
Han pasado los cuchillos.
Puedo decir que por mi parte sí. He salido a muchos viajes dentro de mí.
Ajá.
Y haciendo viajes cuando voy caminando por la montaña y bajando la montaña y buscando las fiestas estas que se habla. Y sí, es parte, y como fumar es parte, y me imagino que hay, no son todos y siempre tienes gente que no.
Uh-huh.
En mi experiencia fue sí, mucha gente que conozco también sí. Mira, es muy especial. Sales a un viaje dentro de ti para conocer hasta dónde tu conciencia puede llegar. Ahora, las drogas no te dejan ahí. Solo te dicen, mira, puedes estar iluminada, puedes ver todo tan lindo y amar a todos de verdad. Y vuelves a ti misma a lo normal y dices, mira.
A mí me pasó una vez, me anestesiaron para operarme.
Ya.
Y me desperté con una felicidad. Yo dije, por favor, más, déjame dormir.
Quiero quedarme aquí.
Una felicidad.
Mira, esto quería decir, este pasa también con las drogas convencionales que recibes en el hospital.
Sí, es verdad. También
son legales, son drogas, pero sí. Claro.
Pero Agar, paradójicamente, a día de hoy se te podría considerar una empresaria que tienes un negocio que lleva tu nombre.
De cannabis.
No.
Sí. Explícanoslo, ¿sería? Por favor. Explícale a Polini que es un negocio que no es
legal. Sería guay, pero sí, no.
Pero no es legal.
No es legal.
¿De qué es tu negocio?
Vendemos. No, nosotros hemos empezado. El negocio fue 2 años después. El negocio vende bisutería para turistas. Ahora mismo, como este año no, porque no había turistas, pero sí. Años anteriores vendemos bisutería que compramos en China y lo vendemos turistas en Ibiza, en Mallorca, en Formentera, en Madrid. Y este es lo que el negocio nos ha llevado con los años, con el cambio que ha habido en Ibiza.
Ya.
Y en el mundo en general.
Porque antes eran manufacturados, o sea, antes era hecho por vosotros la bisutería.
Sí. Era lo que hizo la bisutería fue la ex mujer de mi pareja.
Ah, y tenías una buena relación con ella.
Tenemos, sí, hasta ahora, cuando yo vine a vivir en Ibiza, vivíamos juntos durante unos meses.
Ah, mira.
Y después cada familia se fue a su... Porque ella está casada, sí. Y cada familia se fue a su casa con sus propios niños.
Ajá.
Pero hemos continuado a trabajar juntos y hasta este año. Aún vendemos sus collares, pero ya no es igual.
Bueno, todo un ejemplo de comunidad, ¿no? De bienvenida.
Sí, total. Mis hijos llaman a sus hijos hermanos.
Ah, mira.
O ellos entienden que biológicamente no son, pero me dicen que del sentimiento ellos sienten que son sus hermanos.
Claro.
Bueno, Agar, muchísimas gracias por este viaje exterior e interior que nos has llevado de tu mano. Te enviamos
gracias
un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por explicarnos tu historia.
Gracias a vosotros.
Un beso.
Buenas noches. Un beso.
Un beso.
Chao.
Y ahora anem a escoltar el conte per no dormir. Molt bé, estem arribant en el final d'aquest viatge psicodèlic després d'haver escoltat Nagar una rodamons i una història
molt interessant,
no volia dir aquesta paraula, però sí. Joana Castell, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Xavi Canyelles.
Sí.
Fins la setmana que ve. Correcte, molt bé. I ara anem a llegir el conte per no dormir que ha escrit Napolini, que diu així. Nom de títol, El mariner. Hi havia una vegada un mariner que treballava en un gran vaixell portacontenidors. Durant 9 mesos a l'any vivia embarcat transportant mercaderies arreu del món, travessant mars i oceans de nord a sud i d'est a oest. El nostre mariner, polonès de naixement, era un home de poques paraules, retret i tímid. Compartia vaixell amb persones de diferents nacionalitats i llengües. La feina de mariner mercant suposa moltes hores a la mà, setmanes i mesos sense veure terra i una lluita constant contra els elements que de tant en tant s'obstinen en complicar els viatges. El nostre mariner es deia Christian i sempre que la feina s'ho permetia, gaudia mirant l'oceà, simplement mirant i a força de mirar i mirar en cada viatge amb el pas dels anys va anar observant que alguns mars cada vegada estaven més bruts i que els plàstics flotaven donant un aspecte tenebrós. En un d'aquells interminables Viatges va atracar al port de València i el nostre mariner, en Christian, va decidir agafar un vaixell i visitar l'illa d'Eivissa, que en aquells moments era ja coneguda al món com el paradís dels hippies, aquells joves que creien en l'amor lliure i cercaven un món millor basat en la igualtat i en una altra manera de viure. Només atracar el vaixell a Vila, Christian va quedar meravellat per tot el que va veure i així, setmanes més tard, el vaixell on Christian feia feina va partir des de València sense ell. Christian havia descobert a Eivissa el seu lloc al món i amb els estalvis aconseguits, amb els anys de treball, va comprar un terreny al centre de l'illa, un bon tros de terra estèril que ningú volia i allà va crear una petita comunitat on tothom era benvingut, on la vida es basava en una sostenibilitat fruit de l'esforç i el treball dels seus habitants. Conrear la terra, cuidar del medi ambient i vetllar pel futur era el seu objectiu. I aquell petit nucli, amb el pas dels anys, es va anar convertint en un punt de referència per a tots aquells que cercaven igualtat i una altra manera de viure. Bon vespre i força a tots.